A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts a Guioneando, el podcast dels germans Serra sobre narrativa. Audiovisual consells, anècdotes i creativitat per inspirar els teus guions Guioneando, perquè tot comença amb una gran història.
Que bé. Uau. Cada vegada m'agrada més aquesta intro, eh?
Sí.
Sí, van, sí. Bueno, saps de què parlarem avui?
No.
Avui parlarem d'allò que no es veu, de lo que és invisible.
Ah, per això no ho sabia.
Això és com el Principito, no?
Serà com el Principito.
No, parlarem de la importància precisament d'allò que permaneix ocult de barrera de les històries.
Bueno, avui no trobarem cap conill del barret, parlarem del barret. Bueno, del que s'amaga al fons del barret quan traiem el conill.
M'encanta la metàfora, eh?
Però parlant del conill.
Sí, m'encanta la metàfora perquè la veritat és que, bueno, tot allò que s'amaga en una història és el que realment és important. I és que el que moltes vegades quan parlàvem de... Bueno, quan parlem de diàleg, sempre parlem del no dicho, no? D'aquí que no es diu. Però és que el que no es diu és molt important. I el que no es veu, aparentment, a la història, encara és més important. Llavors, avui jo et proposo una cosa singular. Farem una parada, bueno, ja t'ho avanço ara darrerament, en una història, jo entrevistaré a un creador d'un curtmetratge que m'agrada moltíssim, uh-huh. Un tal Ivan Serra.
Vale.
Saps de qui estic parlant?
Sí, home, sí.
Del meu germà. Bueno, pues farem aquesta parada tècnica, però parlarem de... Primer farem una mica de teoria. Per què? Perquè la teoria és important, sobretot quan se té que parlar en aquestes històries. I aprofitaré per recomanar un llibre que ara, bueno, estava mirant precisament si es podia trobar a les llibreries, perquè ja té uns anys, eh? Estic parlant de Històries breves de Piglia, que està editat en Anagrama, i és un... Bueno, parla en teoria de la narrativa, dels relats curts, però aquest tema de Ricardo Pigli, que qualsevol dels seus llibres és molt recomanable, en aquest llibre, especialment, parla de la importància d'aquestes històries amagades. Ell sempre diu que un conte sempre explica dues històries. Aquesta frase m'encanta, de fet... Jo recomano buscar aquest llibre, en llibreries de vell, perquè es troba... Jo no sé si ho has tingut l'oportunitat de llegir-ho, Ivan.
No, la veritat és que...
Però jo, de fet, ara estic fent una col·lecció precisament per fer una mica de spin-off al nostre programa de dir llibres de guionistes. I aquest llibre, des del punt de vista de la narrativa, seria un dels llibres importants que jo, evidentment, me reservaria.
Com has dit el títol?
És Històries breves. No sé si hi ha versió en català. Probablement sí, perquè Pigli és un autor conegut, però no l'he trobat. De fet, en Amazon encara es poden trobar alguns exemplars. Està precisament buscat per si t'he de fer algun regal.
Molt bé.
Ja que el passat dia de Sant Jordi no te vas regalar res, ho sento, però aquest seria un bon regal per al meu germà. M'estic posant a entendre, mira el que et dic. Bueno, doncs, la història visible, que és la que nosaltres veiem dintre d'un relat, és important, però la secreta, la història secreta, és la que realment importa. És la que, en certa manera, es desplega amb silenci i li dona veritable sentit al que estem veient o al que estem llegint. No sé si estàs d'acord una mica amb això.
Sí, de fet, és més interessant i és el que dona raó precisament a tota la història. O sigui, aquesta història secreta, sí, se m'acut ara mateix, quan escollim els protagonistes de qualsevol història que escrivim, s'escollim per alguna raó. I no té per què ser una raó evident. O sigui, no és que hi ha un atracament, truquem a la policia, que potser sí, però el que ens interessarà és quin policia arribarà a resoldre això, justament el que la història necessita. Si tu et fixes, quina aventura hi ha en que un granger de Tatooine, no?
Sí.
Salvi la galàxia. Home, és èpic, és algo que aquí se li acudiria, però no és un granger qualsevol. I és en aquesta història secreta que es va desvetllant on trobem les poderoses raons perquè hagi estat escollit.
Sí, sí. Sí, sí. I aquí és quan entra en joc el que seria el gran repte del guionista. Uh-huh. O sigui, en fer visible sense explicar. Sempre ho diem, no? O sigui, tenim que ser una mica enemics d'explicar les coses. Nosaltres com a guionistes el que fem és mostrar. Treballem amb creant un relat visual, i aquí està una miqueta la nostra màgia, no? Fem el símil que feies tu del barret, pues, bueno, fer la màgia sense que ens es vegin els trucs, no?, a l'hora de fer-ho. Llavors, tornant una miqueta amb el llibre de Piglia, com podem fer naltros per desvelar aquesta història secreta? Pues, bueno, tres estratègies clàssiques. De fet, la clàssica, que és la que diem la sorpresa final. La clàssica seria una miqueta, pues, per mi la pel·lícula que primer em ve a la ment seria la del Sexto Sentido, no? O sigui, fins al final no saps, ara farem els spoilers de sempre, que el Bruce Willis està mort. O sigui, nosaltres estem veient una història, però la veritat, quan la descobreixes, quan ja tot ha passat, de cop i volta totes les peces s'encaixen. Després hauria, gràcies Kafka, la kafkiana, que és la que totes les cartes estan boca amunt des del començament. Quan llegint, evidentment, aquesta ve de la metamorfosi de Kafka. O sigui, quan tu llegis el llibre ja saps que el personatge s'ha convertit en una mena d'escarbat, d'insecte. I ja entres dintre d'aquest territori estrany en el qual tota aquesta, entre cometes, sorpresa ja se te planteja des del bon començament. Te seria una miqueta la kafkiana. I després diríem que estaria la moderna, que la pel·lícula que darrerament l'he vist i és molt recomanable, que és Manchester by the Sea, podria ser, no sé si l'has vist, Mundo Oscars, una pel·lícula recomanable. Jo li vaig descobrint pel·lícules al meu germà, és una meravella. Pues Manchester by the Sea, una pel·lícula màster, aquí se va titular Manchester frente al mar, perquè Manchester by the Sea és una regió, és una ciutat que existeix. És una pel·lícula precisament molt intimista, en què la relació dels personatges va encaixant peça a peça d'una manera paulatina. No se'ns mostra des del bon començament, sinó que ja és, com diríem la paraula, latent. O sigui, aquesta veritat oculta, que es va verbalitzant a poc a poc, se va desvelant d'una manera gradual i gairebé secreta. Jo crec que és la que podríem llegir, quan tu estàs llegint un llibre, vas llegint entre línies, el que no t'estan dient ho vas fent encaixant. I aquesta seria, pues, bueno, la de les sèries modernes, la de pel·lícules una mica més arriscades, que busquen que aquesta història se vagi filtrant, però que no aparegui al final o al principi, sinó en petites dosis homeopàtiques te va desgranant aquesta narrativa que va cobrant el seu sentit. Bueno, Ivan, què ens pots dir de la teva tècnica? Tu utilitzes aquesta tècnica, bueno, en les teves històries?
Bueno, jo sóc un més de tots els guionistes que el que fa servir precisament és la tècnica, però en tota la història, no només en el que es refereix als personatges, en la seva manera de parlar, en aquest decoro poètic, no? decor poètic que tenen, la seva forma, ja ens parla del personatge. És aquesta informació que l'espectador rep a través de la seva manera de comportar-se. En els diàlegs, tu has parlat abans del no dicho, del que no es diu, d'allò que l'espectador entén a través del que sent, que no és precisament un bon dia, un desitjar bon dia pel matí, ja es pot dir molt dels personatges. Però també estava pensant en un exemple que em vas posar tu fa no gaire, d'una pel·lícula que parlaves de Sinners, d'aquesta que està ara mateix als cinemes.
Sí, senyor, molt recomanable.
I em vas parlar d'uns personatges i em vas dir, però si això són clichés. El pianista borratxo, el guitarrista del poble, els mafiosos, que són tot clichés. Però què passa? Que la seva història secreta fa que encara vulgui saber més. O sigui, no és descartable tenir un cliché a l'hora d'escollir uns personatges si després la seva història, la seva construcció, ens sorprèn,
sí, sí,
i ens atrapa.
És la teoria de l'iceberg.
Claro.
O sigui, el que tu veus en superfície, no, en realitat, sota l'aigua tens una gran massa de gel que no estàs veient, veus una petita pulsió d'aquesta realitat. I això és el que en certa manera vol dir aquesta història secreta. És molt més important, en qüestió de massa, importància, el que hi ha sota que el que estàs veient, que potser és, pues això, la punta de l'iceberg.
Sembla la metàfora de com hem de viure i conèixer les persones.
Correcte.
El que veiem és només la punta de l'iceberg.
És veritat.
Lo important és el que queda sota la superfície. Et diré una cosa més. Parlaves del crèdit. Pues mira, el crèdit al final és una manera clàssica d'abordar aquesta història secreta, una manera clàssica i moderna, intento que sigui moderna també, però tot és possible. Aquí es tractava de construir un personatge, el punt de partida és d'un home, un bon home, que necessita per primer cop a la seva vida ajuda, un crèdit. És tan simple com això. I tota la meva intenció a l'hora de construir aquest personatge que està interpretat per Sacristán, que està increïble, és més, sí. una cosa el que jo escric i una altra cosa el que agafa un actor i amb la seva feina eleva. I si a més tens la sort que tens un director que té també un punt de vista interessant, doncs de cop i volta el que tens és que del que tu havies escrit, el que es veu, encara et sents una mica més cofó i més orgullós, perquè dius, ostres, això ho he escrit jo.
Una pregunta. Es pot veure el crèdit ara mateix?
Em sembla que està filmint.
Sí, no? Encara és?
Encara es pot veure.
Vale. Sí, sí. Si podem, ficarem l'enllaç, perquè és interessant.
Home, i tant.
Perquè com a guionista seria bo que tinguessin els nostres crèdits, poder veure'ls en YouTube o veure'ls a la pantalla. Seria una cosa fantàstica.
Pues el que et
deia... no es pot.
Sí, pues el que et deia simplement, David, és que quan tu treballes, tu estàs treballant en pos d'una història, en pos d'aquesta idea matriu que sempre estem dient, però a l'hora de tractar els personatges ja s'escolleixes sempre per alguna cosa. O sigui, no és una cosa aleatòria de dir, pues, bueno, ara per explicar aquesta història posarem tal i qual personatge. No, ha de tenir aquesta història secreta, ha de tenir aquest rerefons, aquest misteri que fa que cada vegada vulguem saber més d'ell. I a més, en el crèdit, el que fa el personatge precisament és desgranar la seva història i a la manera de les que explicaven els contacontes, aquests,
sí.
Doncs captivar el receptor amb una història que diu, bueno, si algú mereix aquest crèdit, és aquest senyor.
Doncs jo crec que veient el curtmetratge, si es pot veure, és un exemple magnífic de mostrar, no?, precisament aquesta màgia. La història secreta no deixa de ser això, el motor emocional del relat.
El que li dona ànima.
El que li dona ànima i sentit. Sense ella que tens un guió pla. O sigui, normalment, moltes vegades, quan estàs veient o llegint un relat, o veient una sèrie, o veient una pel·lícula, quan no existeix aquest rerefons, la pel·lícula et sembla estèril.
És que això converteix els protagonistes en personatges secundaris.
Totalment.
És que al final estàs veient que són personatges que... Compte amb alguns secundaris, eh? Compte amb algun extra, fins i tot, no?, que crida l'atenció, que es converteix en un running gag, o... Potser tenim més interès que el protagonista, anem en compte.
No.
Alguna cosa no estem fent bé.
Això està clar. Amb les sèries contemporanes també és veritat que és molt important. Jo, per exemple, ara, una de les que està triomfant ara, que és l'Eternauta, que més està basada en un còmic, que jo la recomano precisament perquè... Bueno, hi ha aquí amb judicis de valor, o sigui, moltes vegades no escolteu tot el que diuen. A mi personalment m'agrada molt la manera com està escrita i narrada, i penso que molt... precisament, com se diu la que està basada en el videojoc, també que és d'ací com apocalíptica,
Last of Us.
Ell ha jugat... Tu has jugat, no?
No.
No ha jugat, però el coneix, perquè ell juga. Jo a vegades també. Pues, precisament són exemples en el que la història secreta, la història dels personatges que amaguen, li dona molt sentit al relat que tu estàs veient i se va desenvolupant. És el que li dona vida. O sigui, precisament la força que tenia The Walking Dead era la vida que tenien els personatges darrere.
I fins i tot els zombis.
I fins i tot els zombis, sí senyor. Però no sembla el teu guió un zombi, és molt important contemplar aquesta realitat. Bueno, Ivan, no sé, alguna idea de com trobar-ne aquesta idea secreta? Algun exercici? Algun truc sota el barret?
És una barreja entre fer la bona feina quan tractes els personatges, de tenir un perfil de personatges, no, una bona fitxa de personatges, ben profunda, i saber quina història vols explicar. Un cop tens aquests dos elements, el que has de fer és posar ballar aquests personatges, que moltes vegades et sorprenen i s'inventen coreografies úniques i que no esperaves a l'hora de començar.
Doncs sí, senyor.
Com sempre, descobrir la història a mesura que la vas creant. Sí, sí.
Així que l'únic consell que podríem donar a la nostra audiència seria que trobeu la vostra història secreta, que els vostres relats, els vostres guions, els vostres contes, el que sigui, ho agrairà, i sobretot això, el públic també, i les audiències també. Tindran vida, això és molt important. I res més. Jo penso que, si seguim, es carregarem la nostra història secreta, així que, Ivan, si vols acomiadar avui el programa, te deixo.
Bueno, pues moltíssimes gràcies per escoltar-nos, que tingueu una vida secreta prou interessant.
Sempre.
Però no descuideu el que està per sobre la superfície.
Molt bé. El meu germà acomiadat, això és històric. Adéu-siau i fins al proper programa.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.